La taula de l'Evangeli.
Bon dia, oïdors, amics de la taula de l'Evangeli. Un plaer retrobar-los un diumenge més aquí, en la sintonia de Ràdio Estel. Gràcies per ser amb nosaltres. Avui, litúrgicament parlant, és el diumenge 32 de durant l'any. Anem a escoltar i comentar les lectures de la missa. Ho farem amb els nostres convidats, l'Anna Almuni i en Josep Maria Moré. Tot seguit els hi presentem i saludem. L'Anna Almuni és delegada de formació i acompanyament del laicat de l'Arquebisbat de Barcelona i membre del Consell de Laics de la Conferència Episcopal Espanyola, entre altres coses. Bon dia, Anna.
Dia.
Entre altres coses.
Bueno, sí, professionalment són altres coses.
Molt bé, doncs gràcies per ser aquí de nou.
Gràcies a vosaltres.
I en Josep Maria Moré és professor a una escola de negocis africana d'Abidjan, Costa d'Ivori. És també economista i teòleg. Què tal? Bon dia.
Molt bé, bon dia. Moltes gràcies d'haver-me convidat i poder participar aquí.
Nosaltres encantats de tenir gent nova que vagi alimentant el programa. Doncs comencem.
La taula de l'Evangeli. Temps per a la reflexió.
La primera lectura d'aquest diumenge 32 de durant l'any és del segon llibre dels Macabeus i del capítol 7è.
En aquells dies, els 7 germans que havien estat detinguts amb la seva mare eren forçats pel rei sota la tortura de sots i de fuets a menjar carn de porc que la llei prohibia. Un d'ells, parlant per tots, digué: «Què vols saber de nosaltres amb aquest interrogatori? Estem disposats a morir abans que violar les lleis rebudes dels nostres pares». El segon, a punt d'expirar, digué: «Tu ens pots privar d'aquesta vida, botxí, però el rei del món, els qui morim per les seves lleis, ens ressuscitarà a una vida eterna». Després d'aquest, va ser torturat el tercer. Tragué la llengua de seguida, tan bon punt li ho demanaren, estengué les mans sense por i digué amb una noble generositat: «Les havia rebudes del cel, però per fidelitat a les lleis del cel no les planyo i espero recobrar-les d'allà dalt». El rei mateix i la seva comitiva quedaren corpresos de la valentia d'aquell noi que tenia per no res el dolor de les tortures. Mort aquest, turmentaren el quart amb la mateixa crueldat. A punt d'expirar deia: «Ara que morim a mans dels homes, és bo de confiar en l'esperança que Déu ens dona de ressuscitar-nos, perquè tu no ens ressuscitaràs pas a la vida».
Queda ben palesat en aquests versets que acabem d'escoltar la fe en la resurrecció d'aquests personatges, els 7 germans i la seva mare, i també queda palesada la fe en l'altra vida. Bé, tertulians, teniu la paraula. Anna, vols començar tu?
Bé, estupendo. A mi aquesta lectura, que diu molt i és difícil de comentar, perquè no és una lectura, és, bueno, és una experiència d'aquestes molt dures, no? Que avui dia jo penso que hi ha situacions que ens poden recordar experiències de tanta duresa. Però a mi em surten paraules com, de l'escolta de la lectura, em surten paraules com confiança, la certesa de Déu, l'esperança, la convicció de lo que un creu, no? Clar, això ho diem molt aviat, quan estem bons, quan no estem malalts, quan no tenim algú que ens està torturant, bueno, amb aquests nivells, però algú que ens està fent la guitza, no? Però que important el com es viuen. Clar, és impressionant el relat, és impressionant, però a petita escala, en la vida quotidiana, quantes vegades podem mostrar aquest «estic disposat», per fidelitat, quantes vegades ho podem fer i no ho fem?
Bé, estic completament d'acord. És un relat colpidor. Veus que una mare, com va veient, com un d'un... Aquí el relat no ens en parla fins a 4, però són fins a 7 els fills que acaba... I la mare al final, no? O sigui, tots donen la seva vida. Però davant d'aquesta gran adversitat, com bé has dit, l'esperança. O sigui, aquí potser hi ha aquella lectura encara de l'Antic Testament del retribucionisme, no? Va, fas, però seràs retribuït. Sí, però més que aquest retribucionisme, és el que crec que hem de palpar és aquest missatge d'esperança. D'esperança i d'alegria, perquè les adversitats hi són. És una gran realitat. Hi són, ens les trobarem. Petites, grans. Com dius, a petita escala, a gran escala. Des del veí o a casa nostra. Bueno, i quina és l'actitud que nosaltres prenem davant d'aquesta adversitat? Ens podem, pues, això, desesperar, perdre l'esperança, però sapiguem que amb fe, perquè hem de mantenir aquesta fe, amb aquesta vida eterna, i aquí és, escolta, malgrat totes les adversitats que ens podem trobar, hi ha una vida millor, però aquesta vida millor comença també aquí, i també l'hem de poder visualitzar amb el nostre mitjà més proper.
A mi hi ha una frase de... No el llegim a la taula de l'Evangeli, al Salm, però hi ha una frase del Salm que m'acaba de...
Es pot comentar, si vols.
Sí, que m'acaba de... Dos frases, però una en especial que m'acaba de refermar això que està dient ell, no? Els meus passos no abandonen els camins prescrits, no? I després diu, protegiu-me a l'ombra de les vostres ales. És tan bonic, o sigui, és aquesta certesa de Déu, aquesta esperança, no? Però perquè té una certesa, s'ha trobat amb el Senyor, no? N'han fet experiència i llavors la força és infinita.
Potser avui no passa això, que no acabem de fiar-nos plenament del Senyor.
Tens tota la raó. Sí? Sí, crec que justament també l'altre rerefons és aquesta necessitat d'una fe verdadera en què Déu tindrà cura del nostre cos i del nostre esperit, de la nostra ànima. La salvació és entera, però hi ha una necessitat de creure. El creure també és misteri. O sigui, pensem que sempre tot el que estem, quan estem parlant de teologia, quan estem parlant de fe, és justament fe perquè no tenim certeses. I això demana una adhesió, una adhesió de la nostra voluntat, del nostre cos, del nostre pensament, del nostre amor a tota aquesta esperança de resurrecció, en aquest cas.
Molt bé, doncs, continuem endavant.
La taula de l'Evangeli, una llum per a viure la paraula de Déu.
I ho fem tot escoltant la segona lectura, que és de la segona carta de Sant Pau als cristians de Tessalònica i del capítol segon.
Germans, que Jesucrist mateix, el nostre Senyor i Déu, el nostre Pare, que ens ha estimat tant i ens ha concedit per la seva gràcia un consol etern i una bona esperança, conforti els vostres cors i els faci constants en tota mena d'obres bones i de bona doctrina. Finalment, germans, pregueu per nosaltres que la paraula del Senyor es propagui per tot arreu i sigui glorificada com ho ha estat entre vosaltres i que Déu ens alliberi dels homes irresponsables i dolents perquè no tothom té la fe. El Senyor és fidel. Ell us farà constants i us guardarà del maligne. Us tenim tota la confiança en el Senyor i sabem que tot això que us recomaneu ja ho feu i continuareu fent-ho. Que el Senyor encamini els vostres cors a estimar Déu i sofrir amb constància com ho feu, Jesucrist.
En forma de pregària, Pau expressa allò que desitja per als tessalonicencs: fermesa i constància en la bondat de tot el que diuen i fan. Una fermesa i constància que els donarà Jesucrist i el Pare. Bé, tertulians, teniu la paraula.
A mi aquest text ja m'ha passat amb l'anterior, també em passa, no? Potser perquè vinc de l'experiència d'un cap de setmana del Consell de Laics de parlar de primer anunci. I és que quan diu em rebota, no? Em rebota a dir que la paraula del Senyor es propagui per tot arreu i sigui glorificada com ha estat entre vosaltres, no? I això què vol dir per nosaltres ara, no? Un es planteja, i això què vol dir? El Senyor és fidel. Aleshores, sí que penso que moltes vegades la nostra presència, com a laics, enmig de la realitat que ens toca viure, a vegades, bueno, gairebé sempre, no creient, els nostres entorns avui dia són majoritàriament no creients, realment aquesta fidelitat del Senyor es manifesta en les nostres maneres de fer, perquè que la paraula del Senyor es propagui per tot arreu. I el que s'ha de propagar no és que em faig amic, amiga dels no creients, és que arriba un moment que li faig el regal que jo he rebut, que és la meva fe, no? I li explicito, tal qual. Bé, no, per aquí. M'ha agradat molt ara trobar-me amb això.
Bueno, en certa manera també ens lliga amb la primera lectura, perquè ens parla de la bona esperança, eh? Sí. O sigui, però en aquest cas la qualifica de bona esperança. I, per altra banda, el tema de que la paraula, estic d'acord, que la paraula es propagui. Jo, ens felicito nosaltres que estem aquí mateix, perquè justament el que estem fent és propagar la paraula, justament. I el tema seria, de quina manera realment, des de casa, des de les nostres ocupacions, ens fem testimonis de la paraula. La paraula de Déu. Parlem de la nostra fe amb vocació i sense, o tenim una certa profilaxis i avui aquí toca i aquí no toca? Perquè no fos cas, perquè, clar, ens trobem en aquesta situació de no ofendre, i per tant no parlarem de que jo crec en Déu. I en aquests entorns sí, i en aquests altres ens mantenim una mica... Bueno, si m'ho pregunten m'ho explicaré, però si no, no. I això m'agrada posar-ho de manifest, com veig la gran diferència d'aquí a Europa, a Catalunya, o quan vaig a Àfrica, a Abidjan, que parles de forma natural i la gent explica la seva fe, ja sigui cristiana, musulmana, la que sigui, i posen el nom de Déu en tot. Sí. D'una manera, però natural, O sigui, no, sense fer grans...
Sí, sí, a mi em sembla importantíssim això que dius, no? Els nostres marcs culturals moltes vegades ens fan clichés de comportament i no expressem allò que és un regalazo, diria el bisbe Toni, ens diria un regalazo. Sí. Això és un regalazo. Sí, sí. Un regalàs de lo que nosaltres no som... Per què més millors que altres som? I ens ha tocat aquesta fe, no? I a vegades penso, no sé, quan estàs prenent amb un amic una cervesa, no? Ens atrevim a dir... no sé, a moments de...
Sí.
De relax. Si tu has rebut un regal, no? Doncs regala. Regala, que no és teu.
I com el que deies, la fe... Ningú se l'ha donat a si mateix. La fe l'hem rebuda per contagi, ja sigui pels nostres pares, quan érem petits, o ja sigui perquè hem tingut ocasió de dialogar amb amics i que ens ha commogut com vivien la seva fe. Llavors, hem de ser sempre testimonis de la nostra fe.
I això sempre, com diu aquí, en tota mena de... Sí, es faci constant en tota mena d'obres bones i bona doctrina.
Molt bé, seguim endavant.
La taula de l'Evangeli. Comentaris a la litúrgia dominical.
Escoltem ara la darrera lectura, que, com saben, és l'Evangeli de Sant Lluc, avui, i del capítol 20.
En aquell temps, uns saduceus anaren a trobar Jesús. Els saduceus neguen que els homes hagin de ressuscitar. Per això li proposaren aquesta qüestió. Mestre, Moisès ens va prescriure que si un home casat mor sense fills, el seu germà es casi amb la dona del difunt per donar descendència al seu germà. Doncs bé, hi havia 7 germans. El primer, que era casat, morí sense fills. El segon, el tercer i així fins al 7è es van casar amb la dona del difunt i moriren sense deixar fills. Finalment, ella també morí. Aquesta dona, per tant, en la resurrecció, de quin dels set serà l'esposa? Perquè tots set s'havien casat. Jesús el respongué. En el món present, els homes i les dones es casen, però els qui Déu considerarà dignes de tenir un lloc en el món que vindrà i en la resurrecció dels morts, no es casaran, perquè ja no podran morir mai més. Pel fet de tenir part en la resurrecció, són iguals que els àngels i són fills de Déu. I que els morts han de ressuscitar, Moisès mateix ho deixa entendre en el passatge de la bardissa que no es consumia, quan diu que el Senyor és el Déu d'Abraham, Déu d'Isaac i Déu de Jacob. Déu no és Déu de morts, sinó de vius, perquè per a ells tots viuen.
Els saduceus pertanyen a les classes altes de la societat. No creien en l'altra vida ni en la resurrecció. Davant Jesús volen ridiculitzar aquesta creença i li fan aquesta pregunta trampa tan exagerada. Bé, també és actual aquesta lectura, no? Tantes persones poder se la fan. Què? Que, Anna, què vols? Que rius? No vols contestar o què? O per què rius?
No, és que és fantàstica aquesta lectura. Ah, vale. Perquè la imaginació, el poder, no? Una persona que s'ha casat amb set germans i han anat morint tots, no? I és la dona dels set germans, no? En aquell món cultural el sistema no... Si quedaves viuda, et casaves amb el següent germà. Això era una norma. Però és curiós com a vegades no volem reconèixer la veritat. A mi el que em suggereix això és que donem voltes per no afrontar un tema que Jesús planteja, no? Jesús planteja... Déu és Déu d'Isaac, de Jacob, no és Déu de morts, és Déu de vius. I aleshores li plantegen un conte de fades a la inversa, no? d'aquesta situació. Però, a veure, perquè nosaltres anem per aquí. Nosaltres moltes vegades donem la volta al tema per veure, perquè potser qui sap...
Jo crec que cal començar el comentari una mica posant atenció amb el tema de la llei del virat que poses aquí, perquè d'alguna forma aquesta senyora sembla surt una mica com malparada, no? Sembla que se la van passar un darrere l'altre, però està clar que hem de veure el context de l'època, que estaven obligats, de fer d'una costum en feien llei, i l'objectiu que era... assegurar que hi hauria continuïtat en la vida, en aquest cas, del llinatge d'aquella família. I després... però hauria pogut ser al revés, eh? Me refereixo que si ho poséssim en contextos actuals hauria pogut ser al revés, però jo crec que aquest punt valia la pena fer-lo. Però després hi ha el tema de la trampa que li posen a Jesús, no? La trampa que li posen a Jesús, i jo crec que aquí ja fa una resposta, estic fent una mica exagerat aquí, però aquesta resposta de Jesús és que és tan lògica. Si tenim en compte que tota la nostra fe està envoltada de misteri, aquí Jesús respon de forma molt lògica. Escolta, aviam, però si la vida eterna és eterna, no farà falta la reproducció. I, per tant, no hi haurà necessitat que estiguin marits i mullers i la vida sexual no tindrà cap sentit perquè sereu com àngels. I, per tant, hi ha una continuïtat. La vida eterna és una altra cosa. I diu, quan estem amb Déu, vivim per sempre, perquè l'amor, que és Déu, ha tret la mort. I hem de veure que...
La vida.
Exacte, la vida. I aquesta vida que ens la projecten per després, senyors, comença ara. O sigui, no és quan ressuscitarem, quan estem potser massa ancorats. Després de la vida, què? Després... No, perdona. Que el temps de l'Església, el temps de Jesús ja és ara. I nosaltres hem de veure com el fem present amb les nostres vides, tenint en compte que després hi haurà una continuïtat, perquè...
Jo també reia, perquè aquesta llei, no?, que tu dius que era per assegurar la continuïtat, també perquè el tema de les vídues era un problema, un problema social, de manteniment, de que no quedessin en la pobresa. Llavors, la família d'ell tenia que garantir la seva possibilitat de viure. Però, si ens n'anem al segle XXI, avui dia hi ha molta gent que per la vida passa tenint, més aviat no creients, però bueno, 3 i 4...
Parelles.
Parelles o matrimonis, sí. Divorcis. I, bueno, podríem plantejar-ho també des d'aquí, és a dir, perquè, bé, quan arribem al cel, jo crec que ens trobem amb sorpreses, no? I qui serà el que... només el que ha estat casat... Ens trobarem amb sorpreses. I per mi aquest evangeli el que em porta és l'amor supera aquests trams de la vida, supera els trams de la vida. I un cop ho mires des d'un sentit de més enllà, l'amor és el que perdura. No és que si has estimat aquest no pots estimar l'altre, perdoni. És una altra cosa. Per mi és un cant una mica dir, ei, l'amor és superior a tot això, i l'amor és l'amor que lluita per la vida, no? No és l'amor de la mort, sinó l'amor de la vida, no? A mi sí que em sembla que és un evangeli que és una mica casuístic,
sí.
Però avui dia no és un evangeli casuístic, perquè...
Déu és Déu de vius.
De vius.
Déu de vius i no de morts. I som vius ara i ho serem en la vida eterna. I hem de prendre aquesta... Però sobretot, prendre aquesta consciència en aquesta vida. I que, més que pensar en la retribució, més que pensar en si m'he portat bé, ho aconseguiré, estaré a les primeres localitats de davant, més que pensar en això és com jo faig present, com si ja estigués en la vida eterna.
L'amor no té caselles.
Exacte.
Què més veieu?
Bueno...
En aquestes lectures, no. En aquesta lectura concreta última.
Per mi té
enllaça. Què us suggereix de dir als nostres oients? O sigui, a part del que heu dit, que d'acord, però hi ha alguna cosa que diu, ostres, tinguem en compte això, que pot ser una llum.
Jo diria que mirar Jesucrist i no fer problemes de qüestions d'aquestes.
Tenir una bona esperança.
Molt bé, doncs fantàstic. Podem acabar el programa així. Moltíssimes gràcies, Anna Almuni. I també moltes gràcies, Josep Maria Moré. I us espero aquí diumenge vinent, sí?
Sí, jo encantat.
Perfecte. Doncs gràcies als nostres oients. Us ha parlat Maria Marina. Adéu-siau.